Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La poca herència positiva que ens va deixar la pandèmia de Covid-19 va ser la possibilitat de teletreballar més. L'hàbit que ha arrelat més o menys, depèn de l'activitat professional, però en alguns sectors el teletreball és total i, per tant, la llibertat d'escollir on viure també. La llibertat relativa, perquè pot passar que algú esculli viure en un poble, lluny del rebombori de les grans ciutats, lluny de la gentrificació, de les fileres de creueristes, dels preus desorbitats. Potser per alguns no és una opció, és una obligació, és l'única alternativa per poder optar a un lloc de feina i o permetre's un sostre. I també pot passar que algú, independentment de treballar a través d'una pantalla, vulgui recuperar algun negoci en vies d'extinció, dels d'abans. Un forn, per exemple, un colmado, una perruqueria, un bar. Centres neuràlgics, grans de la vida social en un poble, però que per poder tenir aquesta llibertat d'escollir o aquesta alternativa de vida cal un sostre sota el qual refugiar-se. Doncs bé, avui el govern ha aprovat un decret llei que té en compte la idiosincràsia dels pobles petits perquè no s'hagin de regir pels mateixos cànons que les grans ciutats i que ho tinguin més fàcil per fer tràmits com aquest.
Podem convertir un edifici que fins ara era una granja i la podem reconvertir en un habitatge. Fa una simplificació real en el procediment i és un primer pas cap a aquesta flexibilització.
Els càlculs del govern són que el decret llei afecti gairebé 600 pobles de menys de 2.000 habitants. Tenir en compte l'especificitat de cada lloc, no aplicar les mateixes normes a l'Hospitalet que a Riner, és contribuir a l'equilibri territorial. I aplicat a l'habitatge és el que recull l'article 137 de l'Estatut de Catalunya.
Catalunya al dia.
I avui un dia més tractarem una altra de les múltiples conseqüències que té el canvi climàtic i el seu efecte dòmino. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Per exemple, la temporada de musclos que s'ha escurçat. La campanya s'ha d'acabar abans perquè, si s'esperen, els musclos es moren.
I això repercuteix en els treballadors. Cada vegada costa més trobar-ne.
La gent que té certa experiència que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc.
També us explicarem en quina situació es troba una de les platges més desitjades i encara verge de la Costa Brava. És la platja del Castell, a Palamós.
Hi han arribat aigües residuals perquè el temporal Harry del mes de gener va malmetre la depuradora que dona servei a aquesta zona i la brutícia que s'hi aboca ha creat una taca oliosa.
I qui s'haurà de rascar molt la butxaca per reparar els danys del temporal del gener és la Pobla de Segur.
600.000 euros li costarà arreglar el mur de la riba perquè sigui prou segur. Ara l'Ajuntament busca com finançar aquesta obra.
I millors notícies tenen a Manresa pel que fa a la recollida selectiva. En mig any han passat del 27 al 71% gràcies a la implantació del nou model de contenidors tancats.
I l'alcalde presumeix d'aquestes xifres.
Ja som la ciutat gran del país que més recicla. Aquesta ha estat una aposta valenta del govern i la ciutadania ja ha respost amb el seu compromís.
Ens fixem també en les carreteres. Com tenim el trànsit a aquesta hora? Equip viari, Clàudia Serra.
Hola, bon dia. Doncs a l'entorn de Barcelona tenim les retencions habituals. A aquesta hora destaquem prop de 6 quilòmetres de trànsit dens de la Ronda Litoral d'entrada des de Sant Adrià de Besòs. I atenció també, qui hagi de circular per la P7 entre la Granada i Avinyonet del Penedès cap a Barcelona hi ha un carril tallat per obres. A la C-17, al Figaró, cap a Vic, també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria, i a la mateixa carretera, però a Tona, sentit Barcelona, un altre carril tallat també per avaria.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, seguim amb el mateix patró que ahir, pluges que poden caure a qualsevol punt del país.
Sí, bon dia. Més o menys és aquesta la predicció, és a dir, aquells ruixats de maig, pel maig cada dia un raig. Aquesta tarda els més probables i amb una mica més d'intensitat a la zona prelitoral, també en algun punt del Prepirineu. Això no vol dir, però, que no n'hi hagi en d'altres punts de Catalunya, però la probabilitat seria més baixa. I els propers dies no s'allunya aquesta possibilitat, matint sempre amb relativa tranquil·litat i tardes amb aquests ruixats o algunes tempestes sempre més probables fora de la línia costanera.
Doncs vinga, amb el paraigua sota el braç. I en esports, què prepareu per avui, Montserrat?
Doncs avui estem pendents de les proves mèdiques que li han de fer la jugadora del Barça, Caroline Graham, que va acabar amb molèsties diumenge després de la semifinal de Champions. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, confirma rotacions per demà rebre el Llevant a la Lliga F. A la Lliga masculina de futbol, l'Espanyol se situa a 3 punts del descens després de la victòria del Sevilla i 1-0 davant la Real Societat. Situació més complicada per al Girona. Es troben a només 2 punts del descens, quan fa just un mes en tenien 8. La ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, participa a la Vuelta Femenina de Ciclisme, que avui arriba a la tercera etapa. Benito torna a la competició després de diverses lesions i vol ajudar la líder de la General, la seva companya d'equip, Xari Bossuit. I el Pujol Mollerussa obre el play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet amb una victòria davant del Prat. Defensarà un marge de 6 punts a la tornada.
Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Miquel Jario al control central. És la 1 i pràcticament 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
La Generalitat simplifica els tràmits per acabar amb l'odissea dels plans urbanístics als pobles més petits de Catalunya. Aquest matí el govern ha aplanat el camí perquè aquests municipis ho tinguin molt més fàcil a l'hora de redactar el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística, i planificar la construcció d'habitatges. Anem-ne, doncs, a saber tots els detalls d'aquest decret llei que s'ha aprovat avui. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia.
Perquè, clar, fins ara, els tràmits que havien de fer aquests pobles tan petits, els micropobles, eren, al final, els mateixos, tenien les mateixes condicions, les mateixes regulacions que les grans ciutats, com Barcelona o l'Hospitalet.
Sí, qualsevol municipi està obligat a redactar un pla d'ordenació urbanística, el famós POUM, per decidir sobre el paper de quina manera i cap a on vol créixer. Aquesta macroplanificació és pels ajuntaments un autèntic viacrucis que dura anys, sobretot pels pobles més petits, perquè han d'encarregar informes, estudis i fer avaluacions de tot tipus. Estan lligats de mans i peus perquè amb la llei a la mà han de seguir els mateixos criteris que les grans ciutats, però ara el govern ha decidit sacsejar la normativa per reduir els terminis als pobles de menys de 2.000 habitants. Sílvia Paneca, consellera portaveu.
Simplifiquem instruments urbanístics i facilitem la construcció en aquelles peces, en aquelles masies, en aquells elements que en l'àmbit rural doncs, poden tenir sortida d'habitatge o també de dinamització econòmica.
Clar, i què canviarà un cop el Parlament convalidi aquest decret llei? Doncs que els 600 municipis de menys de 2.000 habitants no hauran de redactar com a tal un POUM, amb tots els obstacles legals que això comporta, sinó que podran fer uns estudis urbanístics i ambientals més simples, seran més àgils, però tindran les mateixes garanties legals, de manera que es podran treure de sobre la redacció d'aquest pla amb un màxim de 2 anys, cosa que ara és gairebé inèdita.
I com ho veuen els ajuntaments, que en el fons són els que s'han de remengar per elaborar aquests plans?
Doncs, per exemple, l'alcaldessa de Susqueda, Eva Vinyoles, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio de manera molt gràfica com la nova llei els permetrà construir habitatges on ara no poden.
A partir d'ara, no?, doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no?, perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
I Joan Solà, l'alcalde de Riner, el Solsonès, i Omar Coca, l'alcalde de Castelló de Farfanya, la Noguera, coincideixen que per fi es reconeix la seva singularitat.
Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent.
No es pot tractar per iguals, que som diferents. I urbanísticament teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
Ara bé, tot i això, avisen tots dos que encara queda molta feina per fer i moltes carpetes té oberta la Generalitat, diuen, per anar simplificant els tràmits dels ajuntaments més petits que viuen ofegats per la burocràcia.
Doncs en queden molts, però és un primer pas, sens dubte, aquesta simplificació de tràmits per als micropobles, per als pobles petits, perquè puguin adequar les necessitats d'habitatge, especialment als seus plans urbanístics. Des del Palau de la Generalitat, gràcies, Albert Prat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs seguint sobre la crisi de l'habitatge, i a Barcelona concretament hi ha més de 8.000 persones sense llar. A banda de les 2.000 que dormen al ras, n'hi ha unes 400 en assentaments i locals ocupats, unes 3.000 en equipaments públics o privats i 3.500 persones més que viuen en allotjaments temporals d'urgència. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. El Matí de Catalunya Ràdio ha actualitzat aquestes dades i ha pogut parlar amb algunes de les persones que viuen en tendes de campanya a tocar de la ronda litoral de la capital catalana. El perfil és molt heterogeni. Hi ha joves estrangers, molts d'ells algerians, que viuen Benifarralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocades a viure al carrer.
Estava pagant una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
Ya quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates. Però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
Algunes de les persones que dormen al carrer fins i tot tenen feina, però tot i això no es poden pagar, com sentíem, una habitació. Des del govern recorda que van impulsar un pla de xoc de 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments a fer front al sensellarisme. Ho acaba d'explicar la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties. Saben també que el pla estratègic de sensellarisme en aquests moments es troba prorrogat, però estem treballant el nou pla estratègic de sensellarisme a partir del 2027.
Mentrestant, la llei d'abordatge del sensellarisme continua encallada al Parlament ja des de fa 4 anys.
I l'Ajuntament de Barcelona obrirà un nou espai a Montjuïc per donar cita per fer els papers de la regularització extraordinària que va començar fa uns 20 dies i provoca llargues cues a diferents oficines municipals. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Dos dels tràmits que són necessaris per fer aquest procés de regularització. Des de Barcelona, Miquel Jarque, fins ara es feien dues cues a les quatre oficines que té l'Ajuntament per fer aquests tràmits, oi?
Hola, bon dia, Estel. Sí, efectivament, ara hi ha dues cues. Una que es fa per obtenir número de cita prèvia, i amb l'altra, els que ja tenen la cita prèvia i la fan cada matí a l'hora que els hi toca, a la franja horària que els hi toca. A partir de demà, aquesta nau del recinte firal de Montjuïc es donaran cites per demanar el certificat d'empadronament i el de vulnerabilitat. Ho ha explicat Raquel Gil, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
Quin dia i a quina hora podràs fer el tràmit es farà amb aquest pavelló 2 de la fira, com a primer pas per anar incorporant allà altres atencions que ens permetin anar desescalant, sobretot les atencions que s'estan fent des de les OAC, però a la vegada també anar guanyant amb la qualitat dels espais d'espera.
A partir de la setmana que ve, aquesta nau també gestionarà els informes de vulnerabilitat de persones que no estan empadronades, però sí poden justificar la residència a la ciutat.
Personal del SAIER, com Creu Roja, que ens ajudarà, estaran amb nosaltres amb aquest pavelló 2 per, a partir de la setmana que ve, tramitar també els informes de vulnerabilitat prèvia acreditació d'aquesta residència a la ciutat.
Fins ara, dels 17.000 informes emesos, 7.000 s'han lliurat presencialment.
Un minut i mig haurem arribat a un quart de dues. La Fiscalia creu que hi ha indicis molt contundents perquè els pares del nadó suposadament maltractat continuïn a la presó. Avui l'Audiència de Barcelona ha fet una vista en què els advocats de la parella han demanat que se'ls deixi en llibertat amb mesures cautelars. Se'ls va detenir, recordem-ho, el mes de març, després que la criatura, que aleshores tenia un mes, quedés ingressada a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron. El nadó abans ja havia passat per diversos centres sanitaris arran de diverses lesions. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins són aquests arguments contundents, dèiem, de la Fiscalia?
Doncs mira, en primer lloc hi veu risc de fugida, ja que poden enfrontar-se a una hipotètica condemna de molts anys de presó. Després, que poden influir en els testimonis més pròxims que encara han de declarar davant del jutge, però sobretot, i aquest és l'argument estrella, que els indicis delictius que hi ha en contra d'ells són sòlids i rotunds, fins i tot el de la suposada agressió sexual. El fet que aleguen les defenses que és un gen congènit el que pugui estar al darrere de les lesions, assegura el Ministeri Públic que els metges forenses que van reconèixer el nadó ja ho van descartar. Les lesions van ser de tal magnitud que l'Hospital Vall d'Hebron al març ho va posar en coneixement dels Mossos i la Generalitat s'ha fet càrrec de la criatura, que evoluciona favorablement i ara està amb una família d'acollida. Abans que el Vall d'Hebron donés l'alerta, el nadó ja l'havien atès en diversos centres sanitaris, els quals Salut ha anunciat que sancionarà per no haver fet cap alerta. L'Audiència de Barcelona decidirà aquesta setmana si els deixa o no en llibertat.
Seguim en crònica judicial. A primera hora del matí ha arribat als jutjats d'Esplugues de Llobregat el detingut per l'assassinat d'una dona a ganivetades aquest dissabte. L'home el van detenir 72 hores, l'han detingut 72 hores en dependències policials fins que aquest matí l'han traslladat a les dependències judicials. David Àngela, se'n sap alguna cosa més d'aquests fets?
Hola, bon dia. Doncs deduïm que l'interrogatori judicial deu haver acabat perquè hem vist sortir el seu suposat advocat, que no ha volgut fer declaracions, però encara estem pendents que el jutge instructor, que ha decretat el secret de les actuacions, comuniqui les mesures que ha dictaminat. Mentrestant, l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha demanat calma i tranquil·litat als veïns del municipi. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Sanz ha recordat que la població continua consternada pels fets, però que la ciutat és segura.
És evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no?
Recordem que a la xarxa s'ha obert un debat sobre les motivacions del crim. Sectors d'extrema dreta el van vincular de seguida amb el terrorisme jihadista, però des del govern es va negar aquesta possibilitat i s'ha apuntat a un brot psicòtic.
I mentrestant, la dona de Salt, el gironès, detinguda per matar d'una ganivetada el seu company, continua a comissaria a l'espera que el jutge la citi per declarar. Tots dos vivien de fa mesos en un traster sense llum que havien ocupat en un garatge del poble. Fèlix Martín, des de Girona, sabem què va passar?
Hola, bon dia. Doncs no n'ha transcendit el motiu, però sí que sabem que la dona de 31 anys va clavar un ganivet a la cama de l'home i això va provocar que es desagnés. Ella mateixa va anar la tarda a la comissaria dels Mossos per explicar-ho i va quedar detinguda. Ha dormit a comissaria a Girona i està pendent que el jutge la citi per declarar. Ocupaven un traster d'un garatge comunitari en el número 17 del carrer Doctor Ferran de Salt, des de fa uns mesos, segons han explicat alguns veïns. El garatge amb la persiana d'accés al carrer oberta fa un any i mig que no té llum. Des de l'Ajuntament de Salt han fet públic un comunicat aquest migdia en el que dona el condol a la família i amistats i els ofereix el suport dels serveis municipals. Es rebutja tota forma de violència i demana prudència i respecte amb la investigació que hi ha en marxa per intentar aclarir els fets. El cas continua sota secret de sumari.
Tornem a l'Audiència de Barcelona. Quan passen 3 minuts d'un quart de dues, la Fiscalia demana 23 anys de presó per un home al qual jutgen, acusat de matar i esquartarà el seu company de pis a Piera, a la comarca de l'Anoia. Això va passar el 2022. L'acusat avui ha reconegut davant del tribunal que li va clavar diversos cops, però que no tenia intenció de matar-lo, ha dit. Maria Núria Rebetlle.
Doncs només ha respost el seu advocat i s'ha escudat en el fet que sentia veus a dins del seu cap, ha dit textualment, que el van obligar a continuar agredint la víctima.
Me fui a buscar un martillo y empecé a atacarle con el martillo. Quiero decir que yo no tenía ganas de hacer ese tipo de cosas. No estaba bien mentalmente, no estaba bien.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'home va matar el seu company de pis a cops de martell al cap mentre dormia. Posteriorment, i sempre segons el relat del fiscal, hauria esquarterat el cos i n'hauria abandonat les restes en dos punts diferents propers al domicili que compartia. Això era en una casa ocupada de l'urbanització Bosc de l'Àliga, a Piera. Després hauria intentat cremar aquestes restes de la víctima en combustible per dificultar-ne la identificació. L'encausat tenia 21 anys en el moment del crim. Se l'acusa d'un delicte d'assassinat amb els agreujants de traïdoria i acarnissament i un delicte de profanació de cadàver. També la Fiscalia li demana que indemnitzi la família de la víctima amb 150.000 euros.
Maria Núria, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I demanen 25 anys de presó a l'home acusat de matar ganivetades una jove a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Des de Tarragona, ara Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
És un judici que ha començat avui a l'audiència per uns fets que van passar el 2023, segons el fiscal, per un deute econòmic.
Sí, exacte. Segons el Ministeri Fiscal, víctima i acusat eren amics després d'haver mantingut una relació sentimental anys enrere. El processat va demanar a la noia que sol·licités diversos préstecs que li van provocar un deute de 2.800 euros. Arran d'això, la víctima va exigir-li que li tornés aquests diners, però l'home l'hauria anat a buscar a la feina el març del 2023, li va clavar 50 ganivetades i va deixar el cadàver en un voral de la carretera N420. Després hauria abandonat el vehicle de la víctima en una finca del polígon d'un polígon de Móra la Nova i se'n va anar cap a casa caminant. L'home és a la presó des de la seva detenció, uns dies després d'aquest crim. En el judici que ha començat, com deies, avui amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona, la Fiscalia demana, a més d'aquests 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, també demana la prohibició d'aproximar-se als familiars de la víctima durant 30 anys i més de 700.000 euros en indemnitzacions. La defensa demana que no se l'acusi d'assassinat, sinó d'homicidi, ja que tot apunta que té previst reconèixer part dels fets durant aquest judici. També que li apliquin atenuants per confessió, drogadicció i dilacions indegudes.
Catalunya al dia.
Anem ara a parlar de notícies més positives. Manresa ha passat del 27 al 71% de recollida selectiva gràcies al nou model de contenidors tancats. És un salt important que es produeix mig any després del canvi de model que ja està implantat a tota la ciutat. L'alcalde, òbviament, ha tret pit d'aquestes xifres que, segons ha dit, situen la capital del Bages entre les que més reciclen del país. Anem, doncs, cap a Manresa. Nàtia Dell, podríem dir que la situació s'ha capgirat com un mitjó?
Doncs mira, la veritat és que sí, Estel, realment es nota el canvi d'hàbits dels veïns, hi ha menys rebuig, ha caigut un 30%, i més orgànica, que és la fracció més recollida. Amb el model de contenidors oberts passava al revés, ara el nou sistema combina contenidors intel·ligents per a la recollida domiciliària i el porta-a-porta per a comerços i equipaments, parlem de 1.300 establiments. Amb el canvi, l'impacte ambiental i econòmic és directe, s'han reduït de forma dràstica les tones que van a l'abocador, s'ha passat de 1.600 a 588. Marc Eloi és alcalde.
Aquesta ha estat una aposta valenta del govern i la ciutadania ja ha respost amb el seu compromís. Això no treu que seguirem perseguint els pocs incívics que perjudiquen aquest gran esforç col·lectiu.
Cal recordar que a partir d'aquest any ja s'aplicarà una taxa addicional de 88 euros a qui no utilitzi la targeta per obrir aquests contenidors. De moment ja s'han imposat una quarantena de sancions.
Gràcies, Nati. I segon dia de vaga en la recollida d'escombraries de Girona. La mediació del Departament de Treball no ha servit de moment per acostar posicions entre treballadors i empresa. L'acumulació de brosses comença a ser evident, ja hi ha les primeres queixes des de l'associació que plega bars i restaurants. I Fèlix Martín, quin ha parlat concretament?
Doncs mireu, ha fet amb contundència el president de l'associació d'hostaleria, Xavier García, alerta que no és només una qüestió d'imatge, també de salubritat o males olors, també de negoci. Perquè al final els clients optaran per no seure a les terrasses si hi ha bosses d'escombraria al costat o les papereres estan plenes.
Bé, això evidentment impacta a la logística, impacta a la ciutat, impacta a la brutícia, a la imatge que estem donant, però evidentment impacta a la nostra imatge i a la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no? Però bé, ja estem força cansats d'això, s'entreveia que això podia passar, entenem que és una mala gestió, com sempre, de la gestió política davant d'un servei públic que hauria d'estar funcionant.
Això avui dimarts, però evidentment l'impacte es pot multiplicar si aquesta vaga continua i coincideix amb el temps de flors a partir de dissabte. N'ha parlat també per al Catalunya al Dia aquest migdia la presidenta de l'Associació de Botiguers Girona Eix Comercial, Mercè Ramírez, de Cartagena.
Ja es pot veure des del primer dia que l'efecte és que, clar, que es veu tot Girona brut i això no ajuda gens als comerços i, a més, amb uns dies que s'adorna la ciutat i, és clar, es veu més la brutícia que tot el que s'està fent de les flors, no? I això també ens preocupa.
Recordem que els treballadors de l'empresa privada que fa aquest servei reclamen millores salarials i també dels torns de feina, a més de la incorporació a la plantilla de personal que fa anys que hi treballa sense contracte fix.
Hi ha preocupació pels abocaments d'aigües residuals en una de les últimes platges verges de la Costa Brava, és la del Castell, a Palamós. Això és perquè el temporal Harry del mes de gener va provocar danys importants a la depuradora que dona servei a aquesta zona. Això ho gestionen des del Consorci de la Costa Brava, que depèn de la Diputació, i fa tot just uns minuts han explicat les obres que hi estan fent. I Carla Saló Pujol, han concretat quan se solucionarà aquest problema?
Sí, bon dia. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha dit que serà el mes de juny, per tant, abans del que estava previst.
Varen dir, això no estarà reparat totalment fins al mes de juliol. I ara comptem, amb tota la cautela, i ho dic amb tota la cautela, perquè no saps si demà ens passa una altra llevantada o ens passa alguna altra desgràcia. Pensem que a finals de juny l'EDAR podria funcionar amb el tractament complet.
Reconeix que és la depuradora que ha tingut els danys més greus de la dotzena que gestionen des del consistori.
D'aquestes 11, n'hi ha una que és col·lapse total.
La depuradora de Vall-llobrega va caldar colgada d'aigua. El tub que porta les aigües ja depurades mar endins també es va trencar a prop de la platja i això ha fet que hagi aparegut la brutícia. Malgrat les males olors o taques d'oli, han assegurat que les analítiques fan que la platja sigui apta per al bany. La depuradora de Vall-llobrega dona servei a diversos municipis de l'entorn, a més d'aquest poble i de Palamós. També Calonge i Sant Antoni, Mont-ras i Palafrugell. La reparació es calcula que costarà 3,5 milions d'euros.
Doncs aquest episodi de fortes pluges que va haver-hi el mes de gener va provocar danys importants a diferents llocs a Catalunya, on és la Pobla de Segur, que haurà d'invertir uns 600.000 euros per estabilitzar el mur de la Riba. Això després de l'esllavissada que va haver-hi el gener, en un punt que no presenta un perill immediat, però sí que és altament vulnerable en cas de més pluges intenses. L'objectiu, per tant, de les obres és evitar nous despreniments en una zona, Pau Rovira, des de la Pobla de Segur, que és històricament inestable.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, així ho ha dictaminat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En el seu informe tècnic proposa una actuació integral per garantir la seguretat. El risc actual és baix, però la vulnerabilitat és elevada perquè el terreny pot tornar a cedir si es repeteixen episodis de precipitacions intenses en un espai que ja ha patit diversos despreniments al llarg dels anys i que requereix actuacions recurrents de manteniment. La proposta passa per construir, doncs, un mur de contenció que costarà uns 600.000 euros. El consistori ja ha contactat amb empreses especialitzades per a l'execució de l'obra i, paral·lelament, busca vies de finançament per assumir una inversió tan elevada, ho explica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
L'informe diu que el risc no és molt greu, que sí que van anirà passant les avisades, però que no corren perill les edificacions que hi ha al voltant i que una solució amb un mur d'escollera d'uns 5 metres d'alçada i la resta amb una malla de contenció, amb uns anclatges al mur. Ara que això està valorat amb uns 600.000 euros i que ara buscarem línies de finançament.
L'Ajuntament no descarta aplicar mesures provisionals a curt termini per reforçar-ne la seguretat.
Catalunya al dia.
Dos minuts, haurem arribat a 2:15. Sant Cugat, al Vallès Occidental, construirà el darrer gran barri per on pot créixer, que és Can Ametller. Són 85 hectàrees on es faran 5.500 habitatges, el 60% dels quals de protecció oficial. Serà un ecobarri, en diuen, amb una gran avinguda verda que es guanyarà amb el cobriment de la línia de tren R8. Anem a Sant Cugat del Vallès. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Per tant, principals objectius d'aquesta transformació d'aquest ecobarri: habitatge assequible i gestió sostenible.
Sí, i el primer pas per fer-ho possible és que l'Ajuntament aprovi inicialment la modificació urbanística per poder construir el barri. Dins la primera fase hi ha cobrir la línia de Rodalies LR8, que suposarà que Can Ametller tingui un gran eix verd. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
La gran avinguda que estructurarà aquest barri. Aquesta és una proposta que aposta per uns alts estàndards ambientals promovent la mobilitat sostenible, gestionant l'aigua de forma racional i amb l'objectiu d'un consum d'energia pràcticament zero.
El nou barri s'ordenarà amb un sistema d'ecoïlles, edificacions i equipaments que tindran una alçada controlada i un espai central verd on no hi podran accedir els vehicles. I un altre dels problemes que vindria a resoldre és la falta greu d'habitatge assequible.
Prop del 60% de l'habitatge serà de protecció oficial. De cada 1.000 metres, 550 metres quadrats serien zona verda i equipaments, 315 habitatge i 135 activitat econòmica. I dels 315 d'habitatge, pràcticament 190 metres quadrats seria habitatge de protecció oficial, evidentment, per la gent de Sant Cugat.
Can Ametller serà autosuficient amb els seus propis serveis i equipaments. Els primers edificis podrien estar a punt el 2030 i es preveu que el projecte estigui acabat el 2050.
Doncs amb els senyals horaris de 2:15, us parlem ara de les escoles Bressol i de Música Municipals de Barcelona. Començaran l'estiu amb els sistemes de climatització renovats i actualitzats. Ara mateix estan fent millores en 29 centres, però l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona confia que totes estaran acabades quan comenci l'estiu. Hem anat a una d'aquestes escoles Bressol, és concretament la de Collserola, i ha estat l'Anna Escura. Anna, bon dia.
Bon dia. L'any passat, 24 escoles Bressol i 3 escoles de música municipals van tenir avaries en el seu sistema de climatització. En aquell moment es van dur a terme una sèrie d'actuacions d'emergència i l'Ajuntament va tirar endavant una auditoria tècnica. La regidora d'Educació, Sara Belveida, ha explicat que han prioritzat i executat millores en funció de les necessitats de cada centre i n'ha donat alguns exemples.
Podem dir que hem millorat 70 centres educatius municipals amb una inversió de 5,5 milions d'euros i sobretot amb un impacte directe sobre 7.000 infants i 1.000 professionals. A més, també hem reforçat el sistema d'aigua calenta i de calefacció de 96 escoles Bressol municipals amb una inversió superior a 1,5 milions d'euros.
Els treballs de millora a les instal·lacions de climatització a les escoles Bressol i de música municipals van començar, però, el curs 2022-2023. Des d'aleshores, i comptant les que s'han d'acabar aquest curs, s'hauran fet un total de 109 actuacions en 70 equipaments educatius i s'hi hauran destinat 5,5 milions d'euros.
Molt bé, gràcies, Anna. Bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I també amb en Marc Vidal per fer un repàs a les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Per on passa avui?
Doncs mira, parlem d'infraestructures. Aquest tall de 2 mesos de l'R13 que va començar dilluns. Sí. Recordeu, una circula en trens entre la plana Picamoixons i Roda de Barà. Doncs bé, en aquesta informació del 3Cat Info podreu veure com està l'interior d'aquests túnels que ara estan reparant, diguem, perquè hem posat una càmera justament al costat del maquinista del tren i, per tant, podreu veure en quin és l'estat del túnel i, efectivament, com veureu, doncs, que són 2 túnels que requereixen doncs, aquestes reparacions.
Doncs, si ens plau, també, no? que s'afanyin
a reparar-ho. Sí, sí.
A veure, una altra de les cites imprescindibles que aplega molts catalans és el Temps de Flors a Girona.
Sí, ja s'acosta, comença aquest divendres, com sabeu, a partir del dia 9, perdó, a partir de dissabte, per tant, sí, sí. I en aquesta informació del 3Cat Info veureu les 5 novetats que no us podeu perdre, no vull fer un spoiler, heu de llegir aquesta informació, però que sapigueu que després de 70 anys d'història, Temps de Flors encara incorpora nous racons, noves temàtiques i noves propostes.
I veurem com això casa amb la vaga dels treballadors de la neteja, que és el seu principal temor, que embrutin el Temps de Flors.
Encara
no?
Queden dies, però sí, fins dissabte.
I també és una de les notícies més vistes, que ho explicàvem ahir amb en Pau Rovira, que és que el Pallars Sobirà vol solucions, vol aquest túnel per la Bona Aigua per poder connectar-se amb la Vall d'Aran, no?
Sí, sí, és aquesta infraestructura, la C28 en aquest cas, doncs una carretera en la qual hi ha esllavissades, etc, que obliguen a tallar-la molts cops, especialment durant l'hivern. Doncs bé, els alcaldes ahir es van aplegar, en aquesta informació llegireu, per denunciar aquest deute històric i demanar doncs, que aquesta carretera d'alguna manera doncs, tingui aquest túnel i quedi garantida de la mobilitat entre aquestes comarques.
Molt bé, i fa un any de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem d'una parella de ducs que s'havia instal·lat a les Illes Medes, un cas que és excepcional a Europa perquè aquest mussol, diguem, doncs és una espècie continental, és a dir, que viu bàsicament en terra ferma, però en aquest cas s'havia instal·lat a les Illes Medes, que és, per tant, un cas excepcional. És un niu que se va trobar aquí a l'arxipèlag. Feia uns anys que ja hi vivien, feia un parell o 3 anys, i per tant entenem que encara hi continuen, perquè ara just buscàvem el cens dels ducs aquest any i no el tenim encara controlat. Penseu que la cria, el control de les cries va començar a finals de març, principis d'abril, i entenc que encara doncs, no s'han fet els números aquest any.
Doncs és un tros d'animal, el duc, eh? És
sí,
un...
però les Medes segur que està molt tranquil, diguem.
Deu tenir la segona residència.
No ho sé, ho he preguntat.
Molt bé, Marc, molt bé. Doncs, fins demà.
Bon dia.
Adéu.
Catalunya al dia.
L'emergència climàtica ha escurçat temporada al sector dels musclos al Delta de l'Ebre i han d'acabar abans per reduir-ne la mortalitat. A banda que la campanya cada cop sigui més curta, es tradueix en el fet que cada cop també ho tenen més difícil per poder trobar treballadors. Des de la Ràpita, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estela, bon dia.
I això, a la pràctica, què els representa que costi tant trobar treballadors?
Doncs que han de renovar cada any gairebé la meitat de la plantilla, mentre que els treballadors d'un any a un altre troben més bones opcions. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc que li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, estan treballant més gent que mai, fan falta gent per tots els llocs i, claro, això pues, tensa el que és la contractació de treballadors.
Cada any han de fer entre 150 i 350 noves contractacions. El perfil que busquen és el d'una persona jove i disposada a fer un treball manual. Fa dues dècades sí que hi havia gent de la zona treballant-hi, però ara han d'anar-los a buscar a l'estranger.
Són feines que són més que res en acollir mussos, són feines molt pesades, han de manejar cordes que fan 25-30 quilos, han de manejar 4 o 5.000 quilos, vull dir, de ser jove. Aquí no veuràs de ningú més de 50 anys. I han de començar al matí molt pront, han de començar a les 6 del matí, han d'acabar sobre les 2 o les 3 de la tarda. El que hi ha més últimament són senegalesos, que molts eren pescadors i, bueno, tenen una certa experiència.
Entre les solucions que estan trobant per fer més llarga la campanya hi ha augmentar la producció d'ostra. I per si no n'hi hagués prou, la guerra a l'Orient Mitjà els ha provocat un encariment d'un 20% dels combustibles.
Doncs per totes dues coses, per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, també pel temps n'estan pendents els camps de blat i d'ordi que ja patien per falta d'aigua després d'un abril càlid i sec, i amb les pluges dels últims dies els productors respiren més tranquils. Unió de Pagesos parla d'una producció raonable però amb rendiments inferiors als que tocarien, perquè Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això s'explica sobretot perquè es fan servir menys adobs.
Exacte, perquè són més cars. Des del sindicat alerten que el preu dels fertilitzants s'ha triplicat en els darrers mesos per la guerra al Pròxim Orient. La tona d'urea ha passat de 300 a 1.000 euros de mitjana i el que fan molts productors és o no posar-ne o reduir-ne la dosi. Per tant, les últimes pluges són molt benvingudes perquè han arribat en un moment clau, però la collita estarà condicionada també per l'encariment dels adobs químics. Santi Caudevilla és el responsable del sector d'Unió de Pagesos.
Creiem que tindrem un any raonable i no tindrem extremadament bon i exclusivament bon perquè a l'hivern no van tenir fred i a la vegada també no tindrem gran collita perquè el preu que s'ha ficat als adobats és impossible poder adobar i per això tindrem una davallada de collita segura.
Des d'Unió de Pagesos es reclama poder fer servir més purins i menys químics per adobar les terres.
Estem davant d'una paradoxa realment aberrant i el que fa s'empobrir molt el nostre país i és que ens fan comprar el que serien adobs químics a 1.000 euros la tona i estem destruint nitrogen a les granges perquè la normativa ens obliga a destruir nitrogen d'origen orgànic quan és molt millor que el químic.
La recol·lecció del cereal es preveu que comenci d'aquí unes 3 o 4 setmanes en funció del lloc i de les condicions meteorològiques.
Hi ha preocupació al món rural i agrari per la futura distribució dels fons europeus. Hi ha en marxa la negociació per com es repartiran els diners que venen d'Europa entre els anys 2028 i 2034 i les entitats més familiars o les empreses més artesanes temen sortir-ne perjudicades. Avui, en el marc del Dia d'Europa, que serà dissabte, de fet, 9 de maig, els representants del sector han tingut un espai de debat a Campdevànol, al Ripollès. Hi ha anat la Laia Claret. Laia, per què estan atemorides les petites empreses rurals?
Hola, bon dia. Doncs perquè la manera de repartir els fons europeus canviï i es doni poder a cada país perquè pugui ser més intervencionista en on van a parar aquests diners. Ho explica Sergi Méndez, president de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya.
I ara el que s'està proposant és la centralització de la gestió dels fons europeus en mans dels estats, sense que hi hagi garantits uns percentatges mínims en determinades polítiques. De veure cap a on anirà Europa. Si serà una Europa forta des dels territoris o cedint també a les pressions de certs grups d'ultradreta que no acaben de creure en el projecte europeu, doncs acabarà passant en mans dels estats.
Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, tem que hi hagi més competència entre països i entre el sector.
Aquest nou marc el que fa és deixar molta independència als estats perquè decideixin doncs, què volen fer de bona part del finançament. I això ens fa una mica de por. Primer de tot es perd la filosofia inicial de la política agrària comuna. Això pot posar en joc i una competència entre sectors i entre estats. Doncs és evident, no té els mateixos interessos un productor d'oliva d'Andalusia, em poso un exemple, que un ramader doncs, d'aquí al Ripollès. No?
Les organitzacions i entitats especifiquen que estan negociant contínuament i en permanent contacte amb Brussel·les.
Vinga, 20 minuts i les dues més coses. Tortosa inicia una modificació del plantejament urbanístic de la ciutat per encabir-hi la futura Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. El ple municipal ha aprovat l'ampliació del campus, que inclou també una nova zona verda. Jordi Barranca, quan es posarà en marxa aquest nou grau de medicina aquí?
Doncs en principi el curs 2030-2031. La modificació s'ha aprovat per unanimitat. El que es farà és ampliar la superfície de l'actual campus a tocar del pavelló Firal i també del riu Ebre per fer viable l'arribada dels nous estudis. Marella Xas, alcaldessa de Tortosa.
És una ampliació en concret de 1.878 metres quadrats per l'equipament universitari. És una ampliació en dos peces de 1.748 metres quadrats per un costat i 130 metres quadrats per una altra, que en realitat ja formen part del mateix campus.
50 estudiants podran estudiar el grau de Medicina aquí al campus de la capital labrenca. L'arribada dels estudis es veu com una via per retenir talent i per consolidar serveis sanitaris a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta i també al futur hospital de referència a les Terres de l'Ebre.
I Valls vol impulsar el comerç al centre històric amb un pla que preveu la reobertura de locals tancats i activitats en aquesta zona. És una de les accions clau per la revitalització del centre i, Manel Sastre, per combatre el despoblament econòmic. Com es farà?
Doncs sí, mira, d'entrada la Universitat Rovira i Virgili dissenyarà un pla especial urbanístic d'usos i d'activitats al centre històric de Valls per garantir un desenvolupament equilibrat entre activitat comercial, l'habitatge i l'espai públic a la zona, segons explicava la Sònia Roca, que és regidora d'Urbanisme.
Que ja s'està treballant des del mes de febrer amb totes les cartografies, la base de dades que hem passat des de l'Ajuntament, amb aquests treballs previs que ja s'havien fet. Ara estem en una fase de recollida de dades i de generar ja cartografies per tal d'endreçar aquests usos dins d'aquest espai.
El pla, de fet, forma part d'un projecte integral de dinamització del comerç al centre històric. Una empresa especialitzada està posant també en contacte propietaris de locals tancats amb potencials inversors a l'eix comercial, sobretot del carrer de l'Acord, la plaça del Blat i el Pati, on la falta de relleu generacional ha fet abaixar moltes persianes. Rocío Martínez és la regidora de Comerç.
És un cens que ja s'estava treballant des de l'any anterior. Un catàleg de locals disponibles i la seva situació, intenció, amb els propietaris i d'aquesta manera, amb aquesta actualització que ara s'està fent i s'està comunicant aquest projecte i l'explicació a tots els propietaris, doncs els estem facilitant les dades perquè puguin fer la seva feina.
El programa Valls Comerç en Marxa ha d'estar enllestit abans d'aquest estiu.
L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats de la ciutat han denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda. I ho han fet arran d'un vídeo on ell diu, literalment, que quan s'avorreix va a caçar moros. Girona, Clara Jordan.
Sí, les entitats socials, culturals, sindicals i veïnals de Girona han anat avui a l'audiència per demanar que s'investigui aquest vídeo per un delicte que es pot castigar amb fins a 4 anys de presó. A les imatges difoses en el canal de YouTube d'un altre influenciador, el responsable de Girona Perduda, Travis Gómez, explica que vol caçar moros perquè són els que roben i presumeix que la policia municipal ja el coneix perquè fa temps que ho fa. Zuyer Darawi és un dels portaveus de les entitats.
No es pot establir una relació causal entre la població gran i la delinqüència. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
Les entitats demanen a la Fiscalia una intervenció exemplar perquè consideren que els continguts publicats per Girona Perduda i d'altres perfils similars poden tenir conseqüències immediates per la població migrant i les entitats que els ajuden. Ajuntament de Girona i també Generalitat han fet arribar el vídeo a la Fiscalia perquè analitzin el cas i estudiïn si té recorregut judicial.
Catalunya al dia.
Doncs això potser ho heu reconegut, és el logotip sonor de la plataforma 3CAT que rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital. És un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita avalada pels seus més de 1,5 milió d'usuaris registrats i més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament, que va ser l'octubre del 2023. A més, la plataforma 3CAT és la tercera més escollida pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix. Ens ho explica la Montse Camps.
Sí, pel director de TV3, Siegfried Gras, el reconeixement és una mostra de l'èxit del projecte i, a més, és una bona notícia pel català.
L'aposta per fer continguts nous i exclusius per la plataforma 3CAT és un bon camí. Aquí podem agafar nous públics, aquí podem fer una estratègia més àmplia del que tenim ara o que teníem només en TV3 i Catalunya Ràdio, i crec que és una molt bona notícia de cara al català, sobretot.
Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva i RAC1, el de Comunicació Radiofònica. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els Premis Nacionals de Comunicació s'entregaran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
Doncs seguim encara l'univers del 3CAT. Amb en Tito, un dels personatges més estimats del 3CAT, concretament del Super 3, que serà un dels protagonistes del 3CAT en viu, una experiència inèdita per viure tot l'univers 3CAT. Es farà el 30 i 31 de maig, aquell cap de setmana, a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
Hi haurà 5 escenaris on es podran veure programes i espectacles en directe, ràdio, podcast i activitats per tots els públics. El plat fort pel públic infantil serà l'espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i tots els personatges del Super 3. Al llarg del cap de setmana pujaran fins a 4 cops a l'escenari. Més enllà de l'univers infantil, també es podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, l'APM o l'Atrapa'm si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa. Les entrades gratuïtes pel 3CAT en viu estan disponibles des d'avui. A més, al Palau Sant Jordi, dos espectacles més destacats. Dissabte es farà el Foraster amb representants dels 120 pobles per on ha passat Quim Masferrer. I diumenge es farà el concert d'Eufòria amb la guanyadora del concurs, Aina Machuca. En aquest cas, cal comprar les entrades que ja estan disponibles.
I una trentena de propostes de teatre, circ, dansa i tallers tradicionals transformaran el poble d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una nova edició de l'Esvaiòlet. És el festival que presenta 3 espectacles d'estrena a l'hora de que potencia un model de turisme familiar i sostenible al Pirineu. Aquest migdia s'ha presentat aquest festival a Lleida. Noelia Caselles, gairebé el 40% de les propostes són internacionals, eh?
Bon dia, Estel. Sí, perquè des del festival refermen que fer-lo en un petit indret del Pirineu, Esterri té 950 habitants, no vol pas dir que no puguin anar-hi companyies de primer nivell. Això sense deixar de banda el talent de quilòmetre zero i la implicació de la gent del poble. Pere Tico és l'alcalde.
És una aposta per la natura, cultura i, sobretot, respecte pel territori. Això, doncs, ens ajuda a consolidar un model de turisme sostenible i, sobretot, també de qualitat, no?
I pel que fa a la programació, doncs, hi trobem 3 propostes de pallassos. Una, l'Itàlia Circo La Vil, presenta l'espectacle Brusco per primer cop a la península. I en dansa, per exemple, una proposta feminista que explica la directora artística Amàlia Matlló.
També tindrem les Josianes, que és una companyia francesa de dones feministes que ballen i fan dansa aèria i també a terra. Fan un homenatge a les àvies, un homenatge al passar-s'ho bé des de la feminitat.
També hi haurà circ, titelles, instal·lacions artístiques i de jocs tradicionals, espectacles de carrer i tallers de quilòmetre zero. L'Esvaiòlet es farà del 16 al 19 de juliol a Esterri d'Àneu.
I ara un altre festival de cinema polític de Catalunya.
Las gentes huían alocadas al monte, en busca de abrigo entre los riscos y cuevas.
¿Qué fue de él?
Paulino intenta salir del refugio.
Más vale morir disparando.
Aquest és un fragment del tràiler de la pel·lícula Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un putxero, que es projectarà al primer festival de cinema polític de Catalunya, que es farà a les Borges Blanques al mes de novembre. S'hi projectaran 36 pel·lícules. Lleida, Pere Joan Álvarez, per què doncs la capital de les Garrigues organitza un festival d'aquesta temàtica de cinema polític?
Doncs, segons l'alcalde de les Borges, el republicà Josep Ferran, no és casualitat que l'Ajuntament organitzi el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Afirma que, des del consistori, volen aprofitar l'estreta vinculació del municipi amb l'expresident Francesc Macià i el seu llegat per impulsar iniciatives d'aquest tipus.
Vam expressar la necessitat d'aprofitar la trajectòria vital del president Macià i els seus valors per posar-los al dia. I en aquest sentit també dèiem que calia aprofitar les oportunitats que ens donava el nostre dia a dia per oferir a la ciutadania en general eines d'empoderament.
I l'objectiu és clar, Ramon Butxaca, director artístic del festival.
Recuperar la memòria i treballar en pos de la memòria i del cinema democràtic per principalment lluitar contra l'auge de l'extrema dreta i les fake news a les xarxes socials. I, per tant, té un caire potent el que fa a cinema educatiu.
A més de pel·lícules, també hi haurà debats i exposicions amb sessions especials per a escoles i instituts. El festival es farà del 26 al 29 de novembre.
Té de calòrica!
Comença l'acte!
Té de calòrica! Té de calòrica!
Les companyies T de Teatre i La Calòrica s'uneixen per primera vegada en el projecte conjunt Les dones Piñeiro. Mostra el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals de les últimes dècades. L'obra s'estrenarà el 2027, l'any que ve, per tant, l'han presentada, però, avui a la nau Bòstic. Barcelona, Òscar Callau.
Ambient d'entusiasme i excitació en l'acte de presentació d'aquesta història familiar, de gènere, de classe i d'identitat que afirma la nova companyia T de Calòrica, que de moment és efímera, ja que s'ha constituït només per posar en marxa Les dones Piñeiro, una història de lluita pels drets de la dona explicada en to de comèdia. Sentim la Carme Pla, de T de Teatre.
És un espectacle que parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat, i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80, que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
La col·laboració entre T de Teatre i La Calòrica neix de l'admiració mútua que es professen les dues companyies, nascuda la primera el 1990 i la segona el 2010. Sentim Esther López, de La Calòrica.
Bé, aquesta col·laboració creiem que és un esdeveniment a celebrar perquè ens ajuntem dues companyies en dos equips i això és una cosa, una rara avis, no? Perquè normalment treballem, doncs, ens ajuntem, convidem a gent, cadascú amb la seva companyia, però aquí ajuntem dos llenguatges, dos estils.
Les dones Piñeiro es veurà al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer del 2027. Les entrades ja són a la venda al web del teatre.
I tot a punt per l'edició més gran de Retro Barcelona. És el saló dedicat al videojoc clàssic que se celebrarà el 16 i 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet. A més dels punts de joc, la programació inclou visites destacades del Japó, una nova Game Jam i el rescat d'un videojoc relacionat amb Antoni Gaudí i Montse Mas.
Sí, el més destacat d'aquesta 11a edició és l'ampliació de l'espai que ara ocuparà tota la Farga. Seran 8.000 metres quadrats amb 400 punts de joc originals, com explica el director del saló, Carles García.
Ja tenim tota la Farga sencera. Hem posat més màquines, que al final és el que la gent vol. La gent vol venir a gaudir d'aquella experiència original dels anys 90, a jugar amb les màquines arcade, a jugar amb els ordinadors, amb aquell maquinari que, malauradament, moltes mares, i dic mares perquè són les qui els tiraven les màquines, no? I alguns hem de tornar a rescatar.
Retro Barcelona també rebrà la visita de dues de les figures més influents de la història de la música per a videojocs, les compositores japoneses Michiru Yamane i Yoko Shimomura. A més, el Game Jam arribarà a la tercera edició amb la participació de desenes d'estudiants que desenvoluparan un prototip jugable i es presentarà Gaudí al vent de Barcelona, que és un videojoc japonès dels anys 90 relacionat amb la figura d'Antoni Gaudí.
I serà, com ho dèiem, l'última edició del Saló en el format actual perquè a partir de la tardor es fusionarà amb el Saga i el BSN Game Fest en el Saló de Videojocs més gran del sud d'Europa.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça femení torna demà a la competició mentre gestiona el rumor sobre el futur d'algunes de les seves estrelles. Avui ha parlat el tècnic, en Pere Romeu, en la prèvia del partit de Lliga de demà contra el Llevant.
Les llàgrimes d'Alexia Putellas al Camp Nou diumenge contra el Bayern han fet més grans els rumors sobre el futur de la capitana. Alexia té el compromís del club de deixar-la marxar aquest estiu si ella vol. Així que la capitana decidirà. Pere Romeu, el tècnic del Barça, es pronuncia sobre la gestió del soroll a l'equip.
Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
Avui li faran proves mèdiques a la jugadora del Barça, Caroline Graham, que no s'ha entrenat per molèsties que arrossega des del diumenge. L'extrem noruega s'ha entrenat al marge. Ja amb la Lliga al sac, el Barça rebrà demà el Llevant i celebrarà el títol amb l'afició al Johan Cruyff. Una Lliga F que avui ha aconseguit un avanç històric. I és que alguns partits de la competició entraran a la travessa i, per tant, els clubs de la Lliga F participaran en els seus ingressos, com passa a la Lliga masculina. El Consell de Ministres ho acaba d'aprovar avui mateix. Pel que fa a la final de la Champions femenina, Barça ofereix un pla de viatge d'anada i tornada mateix dia sense entrada perquè els aficionats acompanyin les jugadores. El desplaçament és un vol charter a Oslo, Noruega, que costa 571 euros per als socis del Barça i 628 per al públic en general. El Barça encara no sap quantes entrades tindrà per a la final, que jugarà el dia 23 contra l'Olympique de Lió.
I la final de la Champions masculina, en aquest cas de futbol, es començarà a decidir avui amb el partit Arsenal-Atlètic de Madrid amb empat a 1 de la semifinal d'anada.
L'Atlètic de Madrid no pot comptar amb Barrios, Jiménez i Nico González. Confien que sí estaran a punt Julián Álvarez i Juliano Simeone. A l'Arsenal recuperen avui Saka, Odegaard i Havertz, mentre Timber apunta que no jugarà i s'afegirà la baixa confirmada de Merino. I així ho afronta el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone.
Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente solamente el resultado.
Aquest Arsenal Atlètic de Madrid es juga a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Per cert, el porter de l'Arsenal, David Raya, ha guanyat el Guant d'Or de la Premier League per tercera temporada consecutiva. El de Corbera suma 17 porteries a 0 en 35 jornades, 4 més que Donnarumma, el porter del City.
A la Lliga Espanyola de Futbol, l'Espanyol i el Girona empitjoren la seva situació per la victòria del Sevilla ahir, 1-0 davant de la Reial Societat.
L'equip gironí és a només 2 punts del descens i els blanc-i-blaus a 3 punts quan queden 4 partits perquè s'acabi la Lliga. L'Espanyol ha de jugar dissabte a 4:15 al camp del Sevilla i el Girona jugarà a Vallecas contra el Rayo el dilluns que ve. Pel que fa a la Premier League, Pep Guardiola es complica el títol de Lliga amb el City. Després d'empatar hi ha 3 amb l'Everton. L'equip dirigit pel tècnic de Santpedor és ara 5 punts de l'Arsenal, el líder, amb un partit menys.
I la capitana del Palau d'Hoquei Patins, Berta Busquets, es retira a final de temporada després de 15 anys a l'Hoquei Lliga.
Nascuda a Palau, Solità i Plegamans, fa 30 anys Busquets ha jugat tota la seva carrera amb el Palau. El seu palmarès, 5 lligues, 3 Champions, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i amb la selecció espanyola ha conquerit 3 Mundials i 3 Europeus.
Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport.
I acabem dient que ha mort l'exjugador del Barça Bàsquet, José Picolín Ortiz, víctima d'un càncer. Als 62 anys va jugar al Barça la temporada 90-91. Ho va fer en altres equips de la Lliga CB, com Saragossa, Andorra, Unicaja i Madrid.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
La sequera aquesta de merda i l'aigua podrida, els llops ja no en tenen por i cada vegada s'acosten més a la casa. El Javi va sortir sense l'escopeta i ja no va tornar.
Altafulla, el Tarragonès, ha començat el seu segon festival de cinema. Aquest any està dedicat a l'aigua, des de la sostenibilitat i la biodiversitat de mars i oceans fins a l'abastament del Ter Llobregat. A més de programar tota classe de pel·lícules per tots els públics, al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla també s'hi fan xerrades amb actors i directors i entitats com Oxfam o institucions com la Universitat de Vic. L'Altafulla International Film Festival es fa fins diumenge. L'última pel·lícula que s'hi podrà veure serà aquesta que sentiu de fons, El rastre del llop, amb Elisabet Casanovas, Carlos Cuevas i Carles Franzino, entre d'altres, en el repartiment. Ho deixem aquí per avui. Tornem demà a la 1 del migdia.